Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Luis Argüello, arcabisbe de Valladolid, és des d'aquest matí el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola.
Nuestras propias torpezas pueden dar a entender de que formamos parte de bandos distintos, pero somos de un único bando, del bando del Evangelio y del Reino de Dios. No tenemos otro bando.
Aquest ha estat el seu primer missatge després d'haver sigut escollit en primera votació per 48 vots a favor. Argüello ha volgut deixar clau, escoltava mare, que l'organisme no té bàndols i que parteix del mandat evangèlic de buscar i practicar la unitat en sintonia dita la crida que va fer el cardenal Joan Josep Omella ahir dilluns en el seu discurs de comiat. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Luis Argüello, que ocuparà el càrrec fins al març de l'any 2028, ha defensat també que la Conferència Episcopal vetlli sempre per la comunió entre els bisbes espanyols i el Papa Francesc.
Sí, bona tarda. Les votacions d'avui també ha estat escollit vicepresident de l'Episcopat, el cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, que en la mateixa línia que Argüello ha assegurat que vol exercir un paper de facilitador del treball i que el nou equip continuarà la feina que s'ha fet els últims anys.
L'elecció d'aquests nous càrrecs de la Conferència Episcopal s'ha fet aquest dimarts durant l'assemblea plenària que fins divendres tindrà lloc a Madrid, una elecció que ha deixat una de les imatges destacades d'aquest dimarts.
Un cop escollits president i vicepresident, Argüello i Cobo han anat a saludar un grup de víctimes d'abusos sexuals concentrades a la porta de la seu de la conferència per protestar.
Hemos también escuchado lo que decían y también pues seguiremos quedando con ellos como con todas las asociaciones de víctimas para que haya un diálogo fluido, porque yo creo que este es nuestro trabajo ahora mismo.
Aquest és, doncs, el missatge sobre els abusos sexuals que envia la Conferència Episcopal, la nova Conferència Episcopal. Per la seva banda, Luis Argüello també ha assegurat que vetllarà per un diàleg permanent amb el govern espanyol i amb les administracions públiques. D'altra banda, a l'esfera política, les negociacions per als pressupostos entre els comuns i el govern s'encallen i en Comú Podem tira pel dret i decideix presentar una esmena a la totalitat dels comptes aprovats la setmana passada per l'executiu català.
Tenim paraula, sabeu que nosaltres havíem posat com a condició imprescindible per negociar els pressupostos de l'any 2024 que el govern descartés el casino més gran d'Europa a Catalunya.
Aquesta és la justificació de la líder dels comuns aquest matí al Parlament, Jéssica Albiach.
Unes esmenes als pressupostos que es votaran d'aquí una setmana, serà el dimecres dia 13, tot i aquesta esmena a la totalitat que han presentat els comuns, el govern encara veu marge per l'entesa i confia que es pugui retirar a última hora. N'ha parlat aquest migdia la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja.
No és una bona notícia, és una mala notícia, però no pel govern, pels ciutadans de Catalunya, perquè si aquesta esmena a la totalitat arriba, no és retirada, o sigui, al final no hi ha pressupostos, doncs el conjunt de les catalanes i els catalans es veuran privats de tots els beneficis que suposen.
Més pressió, doncs, del govern cap als comuns. I mirarem a Madrid perquè Francina Armengol surt en defensa dels atacs rebuts aquests dies pel Partit Popular, que li demana la dimissió pel cas Koldo.
Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Yo pido responsabilidad al Partido Popular.
Armengol, que ha sortit en defensa d'ella i del seu govern perquè diu en cap moment han rebut pressions de ningú ni per comprar mascaretes en aquesta empresa investigada ara ni per reclamar-ne després els imports.
I mentrestant, el Partit Popular insisteix en demanar la dimissió de l'actual presidenta del Congrés dels Diputats. Avui, en declaracions en aquesta emissora, el diputat del PP, Pere Lluís Huguet, li ha tornat a demanar que plegui.
I la tercera autoritat de l'Estat no pot estar implicada en un tema de corrupció política. Inclús sense ser ella la que es va enriquir, sense ser ella la responsable directa, el que té de fer és dimitir.
I tornant a Catalunya, sabrem de primera mà quin esperen els pagesos del ple monogràfic sobre la pagesia que es fa aquesta tarda al Parlament de Catalunya.
El debat polític ha de començar d'aquí a dues hores. A les 4 no s'hi esperen grans acords, tot i que Junts ha presentat una proposta per impulsar una llei que redueixi la burocràcia a les activitats agrícoles.
Uns pagesos que seguiran el ple concentrats a les portes del Parlament i anirem en directe, com dèiem, per veure quin esperen. En parlarem amb Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos. I avui, pel que fa als esports, pendents d'aquesta nit que torna a la Champions.
La Real Societat s'enfronta al Paris Saint-Germain amb un 2-0 en contra. L'altre partit d'aquesta jornada és el del Bayern de Múnich-Lazio i demà serà el torn del Real Madrid, que s'enfrontarà al Leipzig amb l'avantatge de l'1-0 aconseguit a l'anada.
I en futbol femení, les seleccions de Dinamarca, Bèlgica i la República Txeca són les rivals d'Espanya per a la classificació a l'Eurocopa de l'any que ve.
Així ho ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest migdia. Espanya està dins de la Lliga A, de la qual és cap de sèrie per ser l'actual campiona del món i de la Lliga de les Nacions.
I el titular cultural d'avui és pels Amics de les Arts, que publiquen aquest dimarts nou disc. És el seu vuitè àlbum d'estudi que arriba a les portes de celebrar els 20 anys de carrera inclou 7 noves cançons i porta el nom de les paraules que triem no dir. Al final del programa n'escoltarem més cançons. Això és a grans trets el més destacat d'aquest matí de dimarts. De seguida, com dèiem, entrem en matèria. Abans actualitzem la previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica de cara a aquesta tarda ens indica nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.000 a 1.200 metres d'alçada i ruixats dispersos a les comarques de Girona. A l'Alt Empordà, encara amb una mica de vent de mestral, el mestral que ja ha desaparegut pràcticament del tot de les comarques del sud del país, però manté un cel força serè a la meitat sud i també comarques de Ponent, mentre que les comarques, sobretot de Girona i també del nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, la tarda estarà una mica ennuvolada. Temperatures com les d'ahir, màximes entre els 14 i els 18 graus. De cara a demà, al matí pot haver-hi algun ruixat al sud de la Costa Brava i de cara a la tarda tindrem més núvols a la resta de la costa, a les comarques del Pirineu, però pluges poques i concentrades al matí al sud del litoral de Girona cap a la zona de la Selva i també algun punt del Baix Empordà. Les temperatures mínimes demà encara seran una miqueta més baixes, però en canvi les màximes pujaran lleugerament. Ara per ara la previsió del temps ens indica que la nit de dijous o divendres podríem tenir pluges a pràcticament tot Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Luis Argüello, arcabisbe de Valladolid, és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola durant els propers 4 anys. L'elecció ha fructiferat amb 48 vots favorables en primera votació durant l'assemblea plenària que s'està fent aquesta setmana a Madrid. Argüello substitueix així en el càrrec l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que ha ocupat aquest càrrec des del març de l'any 2020.
L'arcabisbe de Valladolid ha estat secretari general i portaveu de l'Episcopat Espanyol del 2018 al 22. No va completar els 5 anys previstos per aquest servei perquè va renunciar a ser nomenat arcabisbe titular de Valladolid. Actualment és membre de la Comissió Permanent de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris i del Servei de Pastoral Vocacional, del qual n'és responsable. L'Assemblea també ha escollit com a vicepresident de la conferència l'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, amb 39 vots a la segona votació.
I en les seves primeres paraules com a president de la Conferència Episcopal, Argüello ha demanat vetllar per la comunió entre els bisbes espanyols i els seus vincles amb el Vaticà.
Tenemos una especial responsabilidad, que es precisamente cuidar ese ejercicio de colegialidad de los obispos de España, su vinculación con el obispo de Roma y desde él con toda la Iglesia Universal, y alentar también que todo el pueblo de Dios camine unido en eso que la Iglesia en estos últimos años está llamando sinodalidad.
El nou president de la Conferència Episcopal va néixer el 16 de maig del 1953 a Meneses de Campos. És una localitat de la província castellana de Palència i va obtenir la llicenciatura en Dret Civil per la Universitat de Valladolid.
En aquesta mateixa ciutat va fer els estudis eclesiàstics, va ser ordenat sacerdot el 1986 i va desenvolupar el seu ministeri sacerdotal a la mateixa arxidiòcesi de Valladolid. El 14 d'abril del 2016 el papa Francesc el va nomenar bisbe auxiliar de Valladolid. Va rebre l'ordenació episcopal el 3 de juny del mateix any i el 17 de juny del 2022 Luis Argüello va ser nomenat arcabisbe de Valladolid i en va prendre possessió el 30 de juliol. Ara serà president de la Conferència Episcopal Espanyola fins l'any 2028.
I tornant al seu primer discurs que ha fet avui com a nou president, ha mostrat també la seva preocupació per la situació que viuen joves i persones migrants.
Las dificultades de tantos jóvenes para obtener trabajo, las dificultades también para poder contraer matrimonio, poner en marcha una familia por las condiciones laborales y de vivienda, y qué decir de la realidad de aquellos que están viniendo de otros lugares del mundo, de los migrantes, ¿no? En muchos casos, jóvenes, chavales que deambulan por nuestras calles.
Per cert que el nou president i el nou vicepresident, José Cobo, un cop escollits, han sortit a saludar les víctimes d'abusos sexuals que s'estan manifestant a l'exterior de la seu de la Conferència Episcopal a Madrid. Un gest que l'arcabisbe de Madrid i nou vicepresident de l'Episcopat Espanyol, José Cobo, ha qualificat de molt important.
Hemos también escuchado lo que decían y también pues seguiremos quedando con ellos, como con todas las asociaciones de víctimas, para que haya un diálogo fluido, porque yo creo que este es nuestro trabajo ahora mismo y es lo que vamos aprendiendo y es lo que intentamos también ir sentando en nuestros protocolos, en nuestras pastorales y en nuestra forma de trabajar.
No han estat aquests els únics dos càrrecs que s'han escollit avui. Avui s'ha renovat també la resta de càrrecs que formaran part de la Comissió Executiva de l'Episcopat.
Sí, en aquesta executiva hi són el president, vicepresident i secretari general. A més, han estat elegits el bisbe de Getafe, Ginés García Beltrán, l'arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes, l'arcabisbe de Burgos, Mario Iceta, l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, l'arcabisbe de Sevilla, Josep Àngel Saiz Meneses, l'arcabisbe de Granada, José María Gil Tamayo.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu minuts pel que fa a la informació política d'aquest dimarts, després que el govern no hagi fet cap gest per acontentar els comuns, per exemple, sobre el macroprojecte del Hard Rock, la formació que lidera Jéssica Albiach al Parlament ha decidit presentar una esmena a la totalitat als pressupostos que va presentar la setmana passada el govern.
Tot i això, des de l'executiu català asseguren que els comuns els han traslladat que encara que presentin esmena a la totalitat es podria retirar fins l'últim moment abans de votar-se. El ple per al debat de la totalitat dels pressupostos es farà la setmana que ve, serà dimecres dia 13. El Hard Rock ha estat una de les qüestions que més han callat les negociacions entre comuns i govern català. Per això els comuns demanen coherència a Pere Aragonès.
Perquè és un projecte que és un disbarat des del punt de vista de la salut mental, de la precarietat laboral, de la seguretat i també des del punt de vista mediambiental. És un disbarat que interpel·la directament al president Aragonès, que jo crec que ha de respondre clarament si està disposat a fer les transformacions que va anunciar durant la seva investidura, transformacions que Catalunya necessita.
Ara que el pressupost ja té el suport del Partit Socialista, continuen sense comptar amb els vots necessaris per tirar-lo endavant. Caldria o els vots favorables o l'abstenció d'un altre grup.
El govern, l'escoltàvem abans, diu que és una mala notícia que els comuns hagin presentat aquesta esmena a la totalitat, però creuen que això no és cap impediment per acabar convencent-los de donar suport al pressupost. De fet, a hores d'ara, les negociacions encara estan en marxa. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern li costa d'entendre que els comuns hagin presentat una esmena a la totalitat als pressupostos quan les negociacions continuen en marxa, però confia que això no farà descarrilar les converses i es podrà acabar tancant un acord. Un moviment dels liles que, en tot cas, no ha fet canviar de parer a l'executiu que continua acceptant a contracor que el Hard Rock pugui construir-se. La portaveu Patrícia Plaja justifica el seu posicionament dient que no hi ha marge per aturar el projecte perquè compleix amb els requisits legals i econòmics.
Sobre el Hard Rock, no hi ha marge i els comuns ho saben. No hi ha marge perquè no és un tema directament relacionat amb els pressupostos, perquè han aprovat tres pressupostos amb el projecte del Hard Rock en curs exactament de la mateixa manera que ho està ara. De fet, ni tan sols tenim la certesa de que els que estiguem aquí acabem veient el Hard Rock.
Si bé tot el focus està posat en els comuns, el govern també continua negociant amb Junts per explorar un possible acord amb aquest altre partit.
Gràcies, Judit. Tornem ara al Parlament on aquesta tarda a les 4 ha de començar el ple monogràfic sobre l'estat de la pagesia proposat a l'octubre per Junts per Catalunya. El ple arriba després d'un mes de protestes d'agricultors i ramaders que han col·lapsat Catalunya amb els seus tractors.
No s'espera que en surti cap acord concret, però sí un posicionament polític. Junts, per exemple, proposarà una norma per reduir la burocràcia del sector. Amb tot, la majoria dels grups parlamentaris desitgen que sigui un ple propositiu i que marqui també un punt d'inflexió amb la perspectiva de poder bastir acords amplis. El debat, que està previst que s'allargui unes 3 hores, es farà amb un bon grapat de pagesos concentrats a les portes del Parlament, convocats per la plataforma Revolta Pagesa. De fet, s'espera que un representant dels pagesos parli des de la tribuna del Parlament per exposar els motius de les seves protestes.
Doncs justament saludem a aquesta hora a Carles Vicente, ell és responsable d'organització d'Unió de Pagesos. Senyor Vicente, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, què n'espereu d'aquest ple monogràfic avui al Parlament sobre la pagesia?
Bueno, n'esperem, com sempre, després d'un ple o durant un ple, pues esperem que surti el millor per tema de l'agricultura del nostre país. També he dit que nosaltres també som convocants, també com convocat a la gent aquí, per tant, també hi haurà l'Unió de Pagesos i també seran convocats pagesos, en aquest cas.
Està vostè ara mateix a les portes del Parlament, ha començat ja aquesta concentració?
No, bueno, ha anat començant, perquè la convocatòria de les dues, però després s'ha filtrat que no s'engegaria perquè s'havia d'engegar a les 3, no s'engegarà el ple fins a les 4. Per tant, diguem que tenim una mica de més de temps del previst.
Sabeu ja si des d'Unió de Pagesos o des d'algun altre sindicat o plataforma podreu intervenir, podreu dir la vostra en aquest ple del Parlament?
Sí, hi ha hagut un acord que, diguem, de la mesa, que podran intervindre, crec que durant 4 minuts, en aquest cas, les entitats que estan a la taula sectorial agrària, diguem, de concertació, i també els membres de, o membres de la revolta pagesa.
Ja per acabar, senyor Vicente, a quins acords hauria d'arribar avui aquest ple del Parlament perquè vostès, tots els pagesos, no tornéssiu a manifestar-vos en les properes setmanes?
Bueno, sobretot el que ha de fer el ple és ser sensat i acabar aprovant resolucions possibilistes de complir. Això moltes vegades no fem ni això, perquè ens podríem remetre en plens anteriors que el 90% està per complir. Per tant, seriosament, aprovem-ho i amb voluntat de que siguin complertes. Per tant, estem, aquest hauria de ser el primer missatge. I clar, una vegada dit això, doncs resolucions que ajudin a ficar la via més forta, a empoderar el sector agrari en el tema, sobretot, de comercialització. Parlem de la llei, parlem d'estadística, això depèn de nosaltres, parlem de burocràcia, sí, hi ha una taula ja establerta, per tant, cal donar-li pressió en aquesta taula que treballi, també amb el tema de la fauna, és important, el tema de la sequera, com abordem i com afrontem la sequera futur, les previsions, bé, tot això i com fem plantejament al Ministeri per modificacions de la PAC, com fem també propostes a Hisenda per tal de que hi hagi una fiscalitat més justa i equitativa en el sector agrari. Per tant, són temes molt importants que ens incumbeixen. I haurem de fer el que puguem fer aquí i haurem de traslladar el que haurem de canviar al Ministeri o a Europa a través també dels grups parlamentaris, que coincidentment són els mateixos, els que estan aquí al Congrés i a Europa.
Carles Vicente, responsable d'organització del Sindicat Unió de Pagesos, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Bé, bona tarda.
Estel Migdia.
Mirem ara a Madrid, on avui la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, s'ha defensat dels atacs que ha rebut en els darrers dies en relacionar-la amb el cas Koldo per les presumptes comissions il·legals en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Armengol argumenta que ni ella ni el govern de les Illes Balears, que aleshores presidia, apareixen en el sumari del cas que està sent investigat per un jutge. La presidenta del Congrés ha explicat que ningú va pressionar-la, ni a ella ni al seu govern, perquè comprés a través d'aquesta empresa ni perquè no fes la reclamació posterior.
A mí, ni a mi gobierno, nadie, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie, ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero.
En aquest sentit, Armengol ha afirmat que tornaria a actuar de la manera que ho va fer i ha acusat el PP d'haver traspassat totes les línies vermelles per enfangar la política.
Però en tot cas, el PP no cessa dels seus atacs contra la presidenta de la Cambra Baixa. Avui, des d'aquesta mateixa emissora, el diputat popular Pere Lluís Huguet n'ha tornat a demanar la dimissió.
Escolta, és la tercera autoritat de l'Estat, i la tercera autoritat de l'Estat no es pot estar implicada en un tema de corrupció política. Inclús sense ser ella la que es va enriquir, sense ser ella la responsable directa, sí que hi ha. Ella era la presidenta de les Illes Balears. Sembla ser que hi ha una sèrie de dades que consten al sumari bastant importants en quan es va tindre uns tractes de favor a unes empreses determinades, el que té de fer és dimitir.
I encara sobre el cas, aquest migdia el ministre de Transports, Òscar Puente, ha destituït el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares. Va ser l'encarregat de tramitar la compra de 8 milions de mascaretes per 20 milions d'euros a l'empresa vinculada a l'exassessor d'Avalos, Koldo García.
I canviant completament de qüestió política a banda, avui ha començat una nova edició de la Barcelona Women Acceleration Week. És la quarta edició d'aquest congrés que organitza el Consorci de la Zona Franca cada any i que comptarà enguany amb una seixantena de conferenciants del nivell Ràdio Estel. L'ha assistit aquest matí a la primera jornada.
Tindrem doncs, sessions com, per exemple, la internacionalització al talent femení, la piràmide invertida femenina al sector de la salut, la mirada de gènere a la creació de talent jove, com fomentem polítiques d'igualtat dintre de grans corporacions. No és el mateix parlar de la igualtat amb una gran corporació que amb una pime, que amb una startup.
Són declaracions que feia en aquesta emissora Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca.
Les jornades s'allargaran fins dijous i la idea és abordar iniciatives per accelerar la visibilització de la dona en sectors sectors clau de l'economia. Hi ha previstes 14 sessions on es reflexionarà sobre l'actual situació i les millores en igualtat de gènere al món empresarial i industrial. Entre les professionals confirmades hi ha, entre d'altres, la sotssecretària d'Hisenda, Pilar Paneque, la secretària general d'Infraestructures i Transport Terrestre, Marta Serrano, la vicedegana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Susana Ferrer, i també la CEO del Barcelona Health Hub, Eva Rossell.
I és que la presència de la dona en llocs directius ha caigut un 6% a Catalunya i s'estanca clarament el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així ho diu un estudi que ha elaborat la Cambra de Comerç de Barcelona.
Si l'any 2020 hi havia un 39% de dones als llocs de direcció, l'any passat només n'eren un 33% del total. A banda, la bretxa salarial encara és un motiu de discriminació vers els homes. Una directiva cobra de mitjana 33 euros l'hora, mentre que un directiu home n'està cobrant 41.
Ens aturem ara a l'Hospitalet, on des de principis de curs han arribat 2.500 alumnes nous. Aquests estudiants s'han d'encabir en unes aules que ja superen la seva capacitat i a uns centres que estan al límit. Per denunciar aquesta situació, Comissions Obreres ha declarat l'emergència educativa en la segona ciutat més poblada de Catalunya. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El sindicat denuncia que el sistema educatiu de l'Hospitalet pateix una tempesta perfecta, una matrícula viva disparada que fa que de mitjana s'hagin d'inscriure entre 30 i 40 estudiants nous cada setmana. Edificis vells sense espai per acollir aquests alumnes i manca de terrenys adequats per fer-ne de nous. I la previsió és que segueixin arribant estudiants. Si la caiguda de la natalitat permet reduir el nombre d'alumnes per classe a la resta del sistema educatiu, a l'Hospitalet 6 de cada 10 classes des d'infantil 3 fins a batxillerat estan per sobre de la ràtio màxima. És a dir, hi ha classes amb 23, 24 o fins i tot 27 alumnes. Gairebé tots són a la zona nord de la ciutat, la que també té els nivells de renda més baixa. Per això el sindicat denuncia que aquesta situació augmenta encara més les desigualtats a la segona ciutat més poblada de Catalunya. Marc Castro, delegada de Comissions Obreres a l'Hospitalet, critica el paper del govern català i també de l'Ajuntament governat pel PSC.
Que es fa una previsió que no és real i que ja les institucions saben que aquí, a la ciutat de l'Hospitalet, no es compliran. Denunciem la passivitat de les institucions perquè hi ha inacció, i tot això recau sobre els centres educatius i sobre els docents de la ciutat, que cada vegada els centres estan més tensionats i els docents tenen molta pressió.
El sindicat també critica que hi ha 24 grups bolet, és a dir, classes que s'han hagut de crear després de l'inici de curs per acollir tots els alumnes nouvinguts. Una situació que s'ha duplicat en només dos cursos. Ahir, la consellera d'Educació, Anna Simó, va assegurar que ja destinen recursos extraordinaris a l'Hospitalet i que estan negociant amb l'Ajuntament.
Dotació extraordinària de personal docent a 13 centres amb ràtios més elevades, increment d'aules d'acollida de 39 dotacions a 63 en 4 cursos i, a més, estem treballant amb l'Ajuntament per desencallar aquests que pugui haver-hi més solars aptes i, en tot cas, estem treballant sobretot en un nou conveni de corresponsabilitat amb l'Ajuntament.
Des del sindicat demanen a Educació i a l'alcaldessa Núria Marín que deixin de passar-se la pilota, que assumeixin les seves responsabilitats i que posin la segona ciutat de Catalunya al nivell educatiu que es mereix. Comissions Obreres calcula que per poder atendre adequadament tots els infants de la ciutat, el govern hauria d'invertir 100 milions d'euros.
Gràcies, Pau, i anem ara a la comarca del Bages, perquè el municipi d'Aguilar de Segarra recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar degut a l'elevat nivell de sulfat que s'ha detectat en les últimes analítiques.
L'aigua de l'aixeta, però, sí que es pot utilitzar per dutxar-se o rentar la roba sense cap risc per la salut. La recomanació afecta una cinquantena de veïns que són els que viuen a la Vall d'Amunt, a la zona alta del poble, i que s'abasteixen d'un pou.
I, en canvi, a Paramea, al Pallars Sobirà, en les últimes anàlisis de l'aigua ja no s'hi ha detectat nonilfenol, el component químic detectat el 20 de febrer passat que va obligar a restringir el consum. Per tant, els veïns d'aquesta població ja poden beure aigua amb tranquil·litat. I acabarem a Tortosa, on els bombers han donat per estabilitzat aquest migdia un incendi a tocar del polígon industrial del Camp Redó. S'ha ordenat el confinament dels veïns per precaució.
Sí, els bombers treballen sobre una superfície de 4 hectàrees de matolls, canyissar i també arbres, i han aconseguit que el foc no afectés els polígons, tot i que el fort vent de mestral que hi ha a la zona. Inicialment, s'ha aconseguit estabilitzar el flanc dret cap a la C-42 i també el cap, justament, en direcció a aquests polígons. Després han pogut fer el mateix també en el flanc esquerre i alguns focus secundaris propers a alguna indústria. A aquesta hora hi continuen treballant 9 mitjans terrestres i 2 aeris.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora informació esportiva amb la notícia de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han estat registrant des de primera hora d'aquest matí la seu de la Federació Catalana de Futbol. Tot plegat està relacionat amb presumptes irregularitats en les últimes eleccions a la presidència d'aquesta federació. La investigació ha estat tutelada per un jutjat de Sabadell per diversos delictes, entre els quals el de falsedat documental. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La investigació remunta a una denúncia presentada fa un any per un candidat a la presidència de la federació que va perdre els comicis contra l'actual president Joan Soteras, que està entre els investigadors. A la seu de la federació, els Mossos estan recopilant informació i busquen possibles actes falsificades. Els Mossos han entrat a primera hora a la seu de la federació, que està ubicada al carrer Sicília de Barcelona. De fet, no han deixat entrar els treballadors mentre dura el registre.
I ja en el terreny purament esportiu, avui torna a centrar la Champions amb la disputa dels primers partits de tornada dels vuitens de final.
Sí, la Real Societat s'enfronta al Paris Saint-Germain amb un 2-0 en contra. L'altre partit de la jornada és el Bayern de Múnich-Lazio. Demà serà el torn del Real Madrid, que s'enfrontarà al Leipzig amb l'avantatge de l'1-0 aconseguit a l'anada.
Una Champions que aquest any viu el seu darrer format com la coneixem actualment. La UEFA ha explicat com serà la nova competició. S'eliminarà l'actual fase de grups, on hi participen 32 equips, i a partir del curs que ve ja es disputarà una macrolliga de 36 clubs.
Això portarà que cada equip jugui 8 partits contra 8 rivals diferents, disputant 4 jornades de locals i 4 com a visitants. D'altra banda, els resultats de cada partit decidiran la classificació general de la nova Lliga, amb 3 punts per victòria i un per empat. Els 8 primers equips de la Lliga es classificaran automàticament per als vuitens de final, mentre que els equips que acabin entre els llocs 9 i 24 competiran en un play-off de la fase eliminatòria per assegurar el seu camí als vuitens de final de la competició. Els últims 8 equips quedaran automàticament eliminats.
I pel que fa al futbol femení, les seleccions de Dinamarca, Bèlgica i la República Txeca són les rivals d'Espanya per a la classificació a l'Eurocopa de l'any que ve.
Així ho ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest migdia. Espanya està dins de la Lliga A, de la qual és cap de sèrie per ser l'actual campiona del món, i de la Lliga de Nacions. Les dues seleccions de cada grup es classificaran per l'Eurocopa, que es disputa l'any que ve a Suïssa. El primer partit de classificació de les actuals campiones del món serà la primera setmana d'abril, en una data encara per definir.
I parlem ara de bàsquet, perquè la penya s'enfronta avui a l'Ulm, Alemanya, als vuitens de final de l'Eurocup. Ho fa a partit únic.
Aquest és un partit clau per l'equip badaloní, que es troba en un bon moment de joc i que haurà de desplegar totes les seves armes per poder fer-se amb la victòria. Un partit que té lloc lluny de l'Olímpic, després que els verd i negres acabessin en cinquena posició al seu grup. Els alemanys, per la seva banda, van acabar com a quarts classificats del seu grup i, per tant, tenen el factor pista a favor. Pep Busquets és jugador de la penya.
Bueno, és un partit maco de jugar. Al final portem tota la temporada preparant-nos per un partit així. Sabem que l'Ulm és un rival difícil, un rival que ha sigut bastant semblant a nosaltres durant la temporada, però en l'altre costat. Jugarem fora de casa, que al final és un factor que, bueno, ens ficarà les coses més difícils, i tenim que estar preparats també per moments complicats, però crec que estem en un bon moment, l'equip està en un moment molt sòlid, un moment dolç, diria, i llavors doncs, anem amb moltes ganes i per treure aquest partit.
L'entrenador Carles Durán només tindrà la baixa de Miguel Allen. El partit comença a 8:15 del vespre.
I sense marxar de les pistes, també avui en futbol sala, el Barça busca escapar-se al capdavant de la Lliga en el partit contra el Jaén.
Partides entre el primer i el tercer classificat de la Lliga, separats per 6 punts a la classificació. Entremig i en segona posició el Pozo, que dissabte va saltar al Palau Blaugrana i es va situar només 3 punts del Barça, amenaçant per tant el liderat blaugrana. El rival del Barça arriba en un bon moment de forma de partit i ha guanyat 9 dels últims 12 punts en joc. El jugador Mateus explica com afronta l'equip aquest duel.
És un partit molt difícil, va estar lleno, pavilló lleno, entonces tenemos que estar muy concentrados desde el principio para buscar los 3 puntos y mantener esta pequeña ventaja que tenemos al segundo colocado.
Nico és la principal novetat a la convocatòria del Barça. D'altra banda, avui també juga l'Indústria Santa Coloma. Ho fa a les 9 a casa contra el Cartagena.
I acabem amb tenis, perquè el grec Stefanos Tsitsipas, número 11 del món, disputarà el torneig Compte de Godó de Barcelona. Així ho ha confirmat aquest migdia els organitzadors d'aquest Open de Barcelona.
A Tsitsipas se li dona especialment bé aquesta competició i un any més serà un dels grans favorits per aixecar el títol. De fet, ha estat 3 vegades finalista, la darrera l'any passat contra Carlos Alcaraz, que va guanyar el trofeu. Des del 2018, Tsitsipas mai ha faltat a la seva cita amb Barcelona. El trofeu Compte de Godó es disputarà del 13 al 21 d'abril.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural per acabar amb el nou disc dels Amics de les Arts, que s'ha publicat aquest dimarts. He descobert un lloc en un racó del pit, la boca. Són 100 noves cançons en un àlbum que porta per títol Les paraules que triem no dir.
A les portes de celebrar els 20 anys de carrera, els Amics de les Arts publiquen aquest dimarts el seu 8è àlbum, un disc que reflexiona sobre on van a parar aquelles paraules que un moment donat no es van voler dir. Amb el disc sota el braç, la banda començarà una gira que tindrà parada a Girona el 12 d'abril i també passarà per Vic i per Barcelona.
I acabarem el Festival Ambassat de Sabadell, que ha completat el cartell avui amb la incorporació de Ciutat, Tiburona i també de María José Yergo. Festival que se celebrarà al Parc Catalunya de Sabadell del 16 al 19 de maig.
La cita repeteix l'escenari de l'amfiteatre del Parc amb els mallorquins Antoni Afon com encarregats del concert inaugural del festival, per on també hi passaran Guillem Gisbert, Muxca, Calavento o Samantha Hudson.
Doncs nosaltres, amb el ritme de la María José Yergo, que posem punt i final al programa d'avui, tornarem demà, quan siguin les dues del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda i fins les 6, amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé.